La pàgina web Bitcita, a més de servir-nos per demanar hora per rebre la nostra vaccinació, ara també ens permet demanar una prova diagnòstica, una PCR, de manera que ja no és necessari cridar el telèfon d'InfoCovid, que a més els últims dies s'ha trobat en diverses ocasions saturat. Volem parlar de tot això, però també del moment que viu la pandèmia a les Illes, i ho farem amb en Javier Arranz, portaveu del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses del Govern de les Illes Balear. Doctor Arranz, benvingut de nou a Ràdio Illa.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Contents de saludar-lo de nou en aquest nou any 2022. Podem afirmar que l'Omicron és una variant més lleu o potser tenim la percepció de que hi ha menys casos greus perquè hi ha més població vaccinada?
Bueno, crec que les dues coses probablement són veritat, no? És a dir, quan tenim molta gent afectada, els percentatges dels greus o de les persones que moren, les persones que estan a l'UCI, disminueixen, és a dir, aquesta relació disminueix. Però, a més, els darrers dies, per dir-ho d'alguna forma, sí, darrers dies, les darreres setmanes, van apareguent a poc noves evidències que sembla que sí, que estudis en general, diria que és més freqüent tenir símptomes lleus amb aquesta variant que no símptomes greus que obliguin a l'hospitalització o que desenvolupin malaltia molt més greu a UCI, per exemple.
Els tècnics del Ministeri de Sanitat i les comunitats sabem que estan ultimant un pla per canviar el sistema de vigilància de la Covid i avançar-ne un de més semblant al de la grip, allò que la gent diu de la gripalització de la Covid. No? El mateix president del govern central, Pedro Sánchez, va confirmar que és hora de pensar en un nou paradigma. Què vol dir gripalitzar la Covid?
Bueno, la veritat és que a mi no m'agrada gens aquesta paraula, pots entendre, no? Perquè ja hem après paraules complicades aquests anys, sí, comparada amb una, aprendre una nova. No, ja, a veure, jo crec que el que tothom espera és que una infecció d'aquest tipus, una pandèmia que apareix, doncs en algun moment, degut a les vacunes o degut senzillament a l'evolució del virus, no? Tot barrejat, doncs en un moment determinat entrarà en una altra fase, no? Aquestes fases l'OMS les ha explicat moltes vegades. Pot ser que desaparegués el virus, per exemple, podria ser algo que no sembla que vagi a passar, no? O que senzillament se vagi afeblint, vagi sent un virus que vagi col·locant-se en l'espai amb els altres virus que existeixen, no? Llavors, jo crec que ara estem en una fase intermitja, és a dir, en una interfase, no? Hem passat de tenir una pandèmia important, en molts casos molta gent afectada, i a poc estem veient doncs què sembla? Que almenys aquesta variant és més feble, o més feble en quant a severitat, encara que tingui un gran impacte dintre de la societat i del sistema sanitari. I, per tant, ens permet començar a pensar, no? Començar a pensar, bueno, doncs, escolta, com hauríem d'organitzar això per quan aquest virus o aquesta situació ja puguem considerar-la doncs, normal dintre d'altres virus, no? Això és aquest concepte. El que passa és que això és una qüestió de gestió d'aquesta malaltia, de gestió de com s'ha de fer, quines coses s'han de canviar, però això no significa que ni de bon tros sigui d'un dia per l'altre, és a dir, que demà mateix se canviï la forma d'actuar, no? Sinó que probablement veurem canvis paulatins, poden ser alguns més ràpids i alguns trigaran una mica més, i després sempre amb una recança, no? amb una sensació de dir, bueno, estigues alerta perquè aquest virus ens dona moltes sorpreses i veurem què pot passar, no? És a dir, sense deixar de banda tot el que hem après, no? És a dir, tota aquesta prudència, no? Llavors jo crec que estem en aquest punt. Llavors, quan se parla d'aquesta paraula tan estranya de comparar-la amb el grip,
sí.
Doncs el que vol dir és, per una banda, per exemple, una de les primeres coses, ja ho hem vist que se disminueix la quarantena, no? Això s'ha fet, ja s'havia fet anteriorment en una altra situació, es va passar de 14 dies a 10 dies, ara s'ha passat a 7 dies, doncs molt bé, això ja indica coses. Actuacions diferents amb els vacunats o no vacunats per intentar doncs, veure que això ha influït important, també s'ha fet, per tant, ja s'han donat passes. I ara, la part que toca és una d'elles, que és el que s'ha publicitat més i el que sembla que és més així, és el de la xarxa sentinella, no? És a dir, mesurar els casos d'una forma diferent, més similar a com ho fem habitualment amb altres malalties infeccioses. Això seria una cosa. El que passa és que per poder fer això bé també s'han de tenir altres paràmetres controlats. S'ha de recuperar l'atenció primària perquè les dades que s'extreguin de la xarxa sanitària siguin representatives de la comunitat, és a dir, no senzillament bueno, doncs ara comptarem només una part, però ens deixarem de comptar uns altres, sinó que sigui representatiu. Bueno, tota una sèrie de passes i que tot significa decisions que poden ser importants. Deixar de fer proves, no deixar de fer proves, què fas quan fas una prova, etcètera, etcètera, no?
Clar, estava reflexionant sobre aquesta idea que vostè ha llançat, doctor Ranz, que és això de estem evolucionant en com enfoquem la pandèmia, i estava pensant en, per exemple, aquesta sisena onada que ara tenim amb xifres de creixement de la pandèmia, però en canvi en l'àmbit educatiu es van relaxant les mesures i ara, per exemple, un grup educatiu no es tanca si no hi ha un mínim de 5 positius en comptes de només 2 o bé, un mínim d'un 20% del grup afectat. Això vol dir que d'alguna manera a poc ens estem, diguem, resignant a l'expansió del coronavirus?
Bueno, jo crec que, home, resignant, a veure, jo crec que fa molt de temps que ja ens hem adonat que és molt difícil aturar, i sobretot quan apareix una variant com aquesta, no? Com aquesta, vull dir, amb tanta facilitat de transmissió. Doncs jo crec que fa estona que, a partir del moment que s'explica que hi ha una pandèmia, comences a fer aspectes de mitigació, que dèiem en el principi, no? Per intentar controlar al màxim o retrasar al màxim l'expansió. Bueno, ja fa temps, amb les diverses onades que hem vist i amb les diverses variants, que intentar posar portes en aquest virus és un virus que se transmet per l'aire, que se transmet per via respiratòria, que se transmet a través de persones que no saben que estan malaltes, doncs, evidentment, aturar-lo definitivament no serà. Això jo crec que fa estona que ja ho tenim molt clar. I llavors ara, aquest canvi que no és d'ara, sinó que ja, com dic, ja fa mesos que el tens en el cap, doncs de quina forma te pots anar acoplant o adaptant a tota aquesta situació. No? El que passa és que aquesta onada, aquesta Omicron, diguem, fa que aquests pensaments vagin molt ràpid, no? Igual que moltes altres coses de la pandèmia. És a dir, i sembla que hagis de decidir de forma immediata que ja està, que ja això s'ha acabat, que ja això és una malaltia banal, i aquí és el punt en el qual jo demanaria, bueno, tranquil·litat, una mica de prudència i dir, bueno, escolta'm, anem a veure, no? És possible que això vagi així, i perfecte, és a dir, que la tendència sigui aquesta, però dir en aquest moment, quan tenim tantes persones afectades i el que això representa, bueno, no significa que de cop i volta hem de passar a, mira, escolta, ja ho tenim amb nosaltres i ens quedem amb ell i ja ens oblidem de la resta, no? Jo crec que, bueno, hem d'anar a poc a poc.
De totes formes, bé, l'OMS ho té bastant clar. Ahir mateix anunciava que un 50% de la població europea es calcula que s'infectarà entre 6 i les 8 setmanes pròximes, mes i mig, 2 mesos. Això vol dir, d'entrada, com vostè apuntava, doncs que l'Omicron no és tan greu, però, d'altra banda, si hi ha un nombre molt elevat de contagis, els sistemes sanitaris, no sé si també podran patir dificultats per poder atendre aquest augment de demanda assistencial.
Absolutament, absolutament és així. Jo crec que hi ha, diria, dos aspectes importants. No hem de confondre que la malaltia en si mateix, quan afecti a una persona, doncs pugui no donar-li molt de símptomes, això sembla que cada vegada estem en cert, però quan veiem la comunitat, l'afectació a nivell de la societat és realment molt important. L'afectació provoca molt de problemes. I no estic parlant només, no hi ha problemes de que ingressin els pacients de Covid a la UCI o als hospitals, que també, sinó tot el que deixes de fer o tot el que no, o que dificulta fer per altres patologies, de forma molt més important del que hem vist fins ara. No? Llavors, tot això s'ha de tenir molt clar, és a dir, això significa que realment afectarà a diversos àmbits, i això s'ha de tenir molt, molt clar. I encara, per això dic que encara ens queden, bueno, molt de mesos d'analitzar molt bé quines passes s'adonen per poder atendre també a les altres patologies, però també per veure quina és la situació. I després, un altre punt, l'altra part és, bueno, quan tenim un virus que està circulant tant i que afectarà molta població, i a més també encara en població no vacunada, quan dic això em refereixo a que els no vacunats és un caldo de cultiu per aparició de noves variants. I cada vegada que apareix una variant ens sorprèn d'alguna forma, no? Llavors, sempre hem d'estar molt atents en això. Vull dir, encara això és una possibilitat, no? En països que potser tenen un nivell més baix de vacunació general. I encara ens podria donar més sorpreses. Esperem que no sigui així, no? Però, bueno, és una qüestió que s'ha de tenir també en compte.
Doctor Ranz, l'Omicron, sabem si també provoca Covid persistent?
Encara és massa d'hora per poder dir-ho. Pensem que la Covid persistent sempre estem parlant d'uns quants mesos posteriors de manteniment de simptomatologia. No? Sí. S'està veient alguns quadres diferents, alguns quadres de simptomàtics diferents, hem de suposar que també té aquesta possibilitat. Per exemple, un article recent, un article que s'ha de revisar molt de compte, però són informacions dels CDC americans, per exemple, apuntava, apunta només, és només una qüestió a tenir en compte, una espècie d'alerta, de dir que, per exemple, s'havien vist que nens o nois joves que estaven afectats per Covid en aquests moments, doncs semblava que en un seguiment molt curt doncs semblava que hi havia un percentatge més alt d'abús diabètics, és a dir, que semblava que hi havia una mica més de diabetes. No se sap encara si això és només una cosa transitòria i que no és realment que després continuaran sent diabètics, no? Però, bueno, és una alerta important, no? Per tant, és una alerta per estar molt pendents. I precisament això que dius, aquesta pregunta és interessant. Per què? Per quin motiu? Doncs perquè, com està afectant a moltes persones, doncs si efectivament tenim, diguem, seqüeles o problemes relacionats que encara no es coneixem, i d'aquí que la severitat l'hem de posar entre cometes, doncs, evidentment, podria suposar un problema molt important.
A veure, doctor Rans, vostè abans ho suggeria, no? Els protocols van evolucionant, van canviant a mesura que canvia el nostre enfocament sobre la pandèmia, però, clar, això també provoca una certa confusió entre la ciutadania que al final ja no sap a què atendre's ben bé. Jo no sé si ens podria resumir una miqueta com estan les coses avui en dia, per exemple, no? En el cas de que tinguem un contacte amb un positiu i estiguem vaccinats, què podem fer o què no podem fer o què hem de fer?
Vale, sí, ho entén perfectament el que dius. Eh? Sí. A nosaltres també ens passa cada vegada que apareix una nova estratègia o un canvi de protocols, primer ho hem d'entendre molt bé i veure un poc cap a bon tira. No? A més, en això li afegim que en els canvis de protocol, aquesta vegada, com afecta a moltes persones, s'intenta automatitzar perquè el sistema sanitari pugui donar resposta el més aviat possible. Això tampoc és fàcil, ja sabem tots que les tecnologies són molt bones, però s'han de fer, no? S'han de posar en marxa, i això no és fàcil de vegades. Doncs, bueno, no ho sé, potser me deixo alguna cosa i potser alguna cosa, no vull dir ara que m'equivoqui, però bueno, més o menys per aquí. Per exemple, d'entrada, la recomanació de quarantenes. Quarantenes, recordem, és per persones que han donat negatius, que no tenen la malaltia, d'acord? Sí. Doncs les quarantenes serien, per exemple, en contactes estrets. No ha canviat el tema de vacuna o no vacuna. És a dir, una persona vacunada que sigui un contacte estret no ha de fer quarantena.
No, d'acord.
No ha de fer quarantena. Això, independentment de la durada, no ha de fer quarantena. Mm. És veritat que algunes excepcions, que són les mateixes de sempre, doncs si és una persona que fa feina amb persones vulnerables, si és una persona immunodeprimida, és a dir, si hi ha una sèrie de riscos, doncs només s'aconsella fer quarantena perquè la quarantena serveix per detectar l'inici de la infecció. No?
Quarantena d'una setmana, entenc, no?
Exacte. La quarantena s'ha disminuït, també l'aïllament. L'aïllament és en els casos que donen positiu, d'acord? Mm. Doncs tots dos s'han reduït a una setmana. Vale? En el cas de que s'hagi de fer, durarà una setmana. Ja. Molt bé, els contactes, un contacte, una persona que és contacte, doncs en aquest moment no estem recomanant de forma general que tots els contactes se facin proves. Però una prova inicial, per exemple, ni una prova de sortida. A qui ho estem recomanant en aquest moment? Bé, doncs hem de prioritzar. O sigui, quan tenim moltes persones afectades, al final el sistema sanitari ha de donar la millor resposta possible. Doncs aquesta millor resposta s'ha posat d'acord en que sigui a una població prioritària. Qui serien prioritaris? Doncs si jo sóc un contacte estret i sóc un professional sanitari, un professional sociosanitari, o tinc una malaltia important, una malaltia greu, una malaltia que em causi una immunodepressió, o tinc més d'una edat, més de 65-70 anys, no? o que realment tinc grans probabilitats de donar positiu, no? Perquè visqui, o sigui, sigui un convivent d'una persona positiva, és a dir, que el meu cas, pel qual soc contacte, jo visc amb ell.
Sí.
Doncs aquestes persones sí que val la pena que se facin una prova, d'acord? Serien els contactes en els quals nosaltres animarien a fer una prova. Mm. Per què? Per detectar quan abans la infecció. Primer, perquè serà més, més probable, i segon, perquè no evolucioni malament. Això en quant als contactes, és a dir, que d'alguna forma disminuïm una mica la població de contactes que abans estaven fent proves i que ara, doncs, prioritzem,
Sí,
Això
doctor,
seria un poc l'ambició.
bé, doctor Rancibuentes, bé, si hem fet contacte estret d'un positiu i ens hem vaccinat, no cal quarantena. Si no estem vaccinats, sí que cal la quarantena d'una setmana.
Ahí está.
Pel que fa a les proves Covid, vosaltres esteu doncs, convidant a fer-se aquestes proves a la població més vulnerable o persones que conviuen amb el positiu,
Exacte.
Mentre que la resta preferiu, de moment, diguem-ne, no invertir les proves amb aquests perfils i reservar-los per altres perfils que són més necessaris. Això?
Sí, això seria un resum, no? Almenys tenir això.
Bé.
Si hi ha altres persones que s'ho van, doncs perfecte, no? I per això l'eina d'autorrestreig o de bitcita s'intenta que aquestes persones que compleixen aquest criteri, doncs quan ho posen a l'aplicació, doncs diuen, mira, doncs vostè pot demanar cita. I llavors la pròpia persona demana cita doncs més o menys entre el tercer i cinquè dia de la quarantena, que és quan s'ha recomanat que se faci. Llavors te donen una cita i te fem una prova per veure el què. Si és negativa, segueixes la quarantena fins al setè dia i acabaràs la quarantena.
Sí.
I si fos positiva, passes a ser un cas.
Recordem que ara per demanar doncs, aquesta cita perquè ens facin la PCR, la prova diagnòstica, doncs ens podem servir del sistema BitCita, que com dèiem al principi no només serveix ja per demanar hora per la vaccinació, sinó també per aquesta prova diagnòstica. El telèfon d'InfoCovid 900 1971 queda actiu i amb quina finalitat?
Queda actiu, però intentaríem que quedi actiu per coses molt concretes. És a dir, per exemple, quedaria actiu per persones simptomàtiques que potser tinguin algun factor de risc, és a dir, per casos positius que tenen un factor de risc de mala evolució, posem per cas doncs això als majors de 70 anys o persones vulnerables o que tinguin una malaltia greu o que tinguin una malaltia o diverses malalties juntes, això també s'ha vist, o per exemple que tinguin una obesitat, un factor de risc que de vegades ens oblidem d'ell i que encara té la seva importància, o que tingui compleixin diverses malalties, per això ho sé, obesitat, hipertensió, una malaltia renal crònica. Això són persones que sí que poden telefonar en aquest número per tal de diguem, poder accedir a un seguiment molt més personalitzat. En canvi, els casos positius, que són asimptomàtics, és a dir, que no tenen símptomes, o que inclús els símptomes són molt lleus i que no compleixen cap criteri d'aquest tipus, doncs ni tan sols han de telefonar enlloc. És a dir, senzillament, en el cas de que els símptomes empitjoressin o hagués algun altre tipus de problema. No?
A veure, en el cas dels infants s'aplica el mateix que hem dit pel que fa a les quarantenes d'una setmana en el cas de que no estiguin vacunats i sense quarantena
sí.
Si s'han vaccinat, és el mateix, eh?
Així és, sí. Aquest criteri no canvia en quant a edat.
Molt bé. Clar, si hi ha un infant que no s'ha vacunat i és contacte estret, doncs ha de mantenir aquesta quarantena durant una setmana i llavors algú s'ha de quedar amb ell. Es pot sol·licitar algun tipus de baixa laboral per la cura de l'infant?
En aquest moment, no. En aquest moment de la pandèmia no, això va existir en un moment determinat,
sí.
En aquest moment no, i al final se va reconvertir en una espècie de, diguem, de facilitació de poder demanar, però demanar coses que ja tinguis, és a dir, permís, unes vacances, etcètera. No? De fet, això junt amb l'augment de número de casos, doncs, evidentment són motius pels quals fan també canviar aquesta aproximació, quan comentaves abans, del número de casos en els quals ja recomanaries quarantena en un àmbit escolar. No? Bé, doncs, és veritat, són canvis o adaptacions a la situació que tenim real. No?
Bé, no sé si vostè que està, diguem-ne, més involucrat en aquest assumpte, vol descriure algun altre perfil, alguna altra casuística que cregui interessant comentar? O...
Bueno, jo crec que, per exemple, una de les coses que estem veient en aquest moment i que intentem durant aquests dies intentar donar sortida, no? Jo crec que és tot el tema que estem veient de baixes laborals, etcètera. No?
Sí.
Això és un tema important, perquè sempre... Home, realment s'està fent una feina molt important per part de molt de professionals, tant d'inspeccions mèdiques com dels metges d'atenció primària, i després tots els tècnics que estan treballant en millorar eines més automatitzades, no? Doncs, bueno, jo crec que en aquests dies probablement podrem veure algun tipus d'eina que faciliti el poder accedir a aquesta baixa laboral, que evidentment és un fet que preocupa molt a les persones. Per què? Doncs perquè l'empresa te demana la baixa i llavors hi ha empreses que ho entenen molt bé i que esperen perquè entenen la situació que hi ha. Bueno, hi ha empreses que desgraciadament, no, jo, pues, o per les seves dificultats, per la seva forma de fer feina, pues, no ho entenen tan bé, o, bueno, o exigeixen el que realment poden exigir, que és aquesta documentació. No? Però bueno, jo crec que s'està fent feina en aquest sentit i esperem que en pocs dies tinguem aquesta possibilitat directament també en aquestes webs que us he informat, o a través de Bitcita o a través d'alguna altra eina similar per poder accedir en aquestes baixes. No? Jo crec que això serà important.
Per cert, i si som positius, l'aïllament, que és una setmana, i quan deixem de fer-lo?
Exacte, l'aïllament és obligatori, és a dir, s'ha de fer, i en principi, al cap de la setmana, si has estat 3 dies sense símptomes,
sí,
és a dir, que els símptomes realment han estat molt lleus, no? Han durat, doncs, res, 2-3 dies, doncs en principi això és una alta, o sigui, s'acaba l'aïllament. Una altra cosa és la baixa laboral, és un tema una mica més complicat, però el que és els dies d'aïllament s'aixequen. No? És a dir, al cap del 7 dies, si tens 3 dies sense símptomes, ja no tens que complir l'aïllament. Això és el que ja se fa. També un altre dels temes és tot el maneig dels autotests i de les confirmacions. No? Això també de vegades ens du un poc de lío. No? Normalment, l'autotest ben fet i que dona positiu, un autotest que se fa a una casa seva,
sí,
doncs si un no ha de menester res, és a dir, no ha de menester, com diria jo, cap justificant de res, no ha de menester sí, una baixa, no ha de menester una confirmació de la malaltia perquè hagi de fer un viatge o per el certificat Covid, etcètera, etcètera, doncs en principi amb això seria suficient per considerar que t'has d'aïllar, no? És a dir, vale, tenim molt de casos, però tant, si dones positiu, és com que saps que t'has d'aïllar, mm-hmm, i encara que no t'hagi cridat ningú, no, que sigui, doncs t'has d'aïllar, així de simple. Diguem, la complicació ve quan hem de menester, no? Una baixa, o hem de menester alguna d'altres aquests justificants. Doncs en principi ho hem de confirmar, és a dir, hem de tenir un resultat d'una prova, per així dir-ho, oficial.
Tant.
D'aquí, que si aquest autotest ha estat fet a farmàcia i validat d'alguna manera o vist o supervisat per un sanitari, bueno, doncs això ja ens serveix, no? Ja ens serveix com a validació, com a dir, escolta, doncs sí, realment és positiu.
I en cas que no, si l'hagin fet a casa, sí.
Si l'he fet a casa, he de demanar cita a través de Bitcita per fer un test de confirmació, d'acord? Seria, mira, jo tinc símptomes i he de fer un test, no? Per què? Perquè si he de menester aquest justificant, aquest autotest fet a casa, com jo no l'he pogut comprovar enlloc, ningú pot certificar que realment és així, no? Per tant, hem de repetir una prova perquè quedi a la teva història clínica i, per tant, en qualsevol lloc se pugui defensar que has tingut una malaltia, no?
Que això és el que li anava a dir, no? En el cas de que, ben, igual per temes laborals, no hàgim de menester, doncs, aquest justificant de que hem tingut la malaltia, Però sí que és interessant, ni que sigui perquè ens quedi per la història. Ho dic perquè si algun dia hi ha una vacunació, no sé, la tercera o el que sigui, doncs suposo que serà rellevant per programar aquesta vaccinació, aquesta punxada, saber que has tingut una malaltia fa poc, no?
Sí, una cosa és que vulguis informar al teu metge de cabecera, sí, per exemple, tranquil·lament, pues, dir-li, mira, he donat positiu un autotest. Això es pot posar a la història clínica, no hi ha cap problema, d'acord? Ara bé, si realment és per tenir un document oficial per poder accedir, doncs, això, al certificat Covid, que recordem, només se pot accedir al certificat Covid amb una prova de PCR, ni tan sols els antígens serveixen, sí, sí, per fer el certificat Covid per anar de viatge, per exemple, no? Doncs, o sigui, són aquests dos conceptes diferents. Jo sí que ho insistiria. Ara, si realment una persona, mira, no demanés fer cap document en especial, però, home, jo vull que consti la meva història que he tingut això, doncs és qüestió de, tranquil·lament, quan sigui, sense, no cal que sigui en el mateix moment de tenir la prova, doncs contactar amb el metge de cabecera i, tranquil·lament, ja dic, ja sabem que hi ha complicacions per poder contactar, però, bueno, en el moment que se pugui, mira, escolta, tal dia m'he fet aquesta prova, m'he fet allò a casa, m'he anat positiu, m'he aïllat tants de dies, i perquè consti la meva història, doncs perfecte, no?
En tot cas, doctor Arranz, ja anem acabant. Un dels canvis més rellevants pel que fa a les maneres d'actuar, els protocols que hem de tenir en compte, és que si som contacte estret d'un positiu, doncs no hauríem de sol·licitar una prova diagnòstica, no sé que estiguéssim inclosos dins de la població vulnerable o fóssim convivents amb la persona que ha set positiva. Això és un gran canvi.
És un canvi que precisament s'ha fet. De fet, el document que el Ministeri ha publicat se diu adaptació en situacions de gran tensió de malaltia, no? És a dir, per poder adaptar-te i poder donar resposta ràpida i, sobretot, poder donar resposta a les persones que realment han de menester aquesta resposta, doncs per això s'ha fet aquest criteri. És un criteri per prioritzar. No vol dir que no se pugui fer a més persones, no, ni molt menys. Vull dir, qualsevol contacte estret, doncs, si està preocupat, o, bueno, se pot fer una prova. Ara, prioritàriament, si jo tingués dues persones davant i tingués una persona que és un convivent, és el marit, és la dona, és el fill, i una altra persona que només ha vist aquella persona, doncs sí, 15 minuts, però un dia i ja està, doncs a mi li faré a la persona que realment és convivent, no? Perquè és la que té més probabilitats de convertir-se en positiu.
Tan malament anem de proves, diguem-ne, que no n'hi ha,
no? No és un tema de malament de proves, jo crec, no? El que passa és que n'hi ha algunes proves, o sigui, quan la prova és un autotest, doncs lliga. Hi ha el problema dels preus, eh? Això també és una altra història. Vale, has d'accedir i has d'anar a fer-te una prova. Vale, d'acord, aquesta no ens preocupa a nosaltres. No ens preocupa perquè no l'ha de fer el sistema sanitari. Home, no és un problema de proves, és un problema de fer-les. O sigui, fer una prova d'antigen i fer una PCR suposa temps, molt de temps. Això no és un problema, significa temps, per què? Perquè la persona s'ha d'anar a un centre a on li facin, pot ser la millor atenció primària, pot ser un centre de diagnòstic. El test d'antígens, la persona s'ha d'esperar allà, he de tenir una persona ficant la informació, les dades en el sistema, i la PCR tinc el laboratori que està fent feina. Això no és que sigui un problema. Clar que podem fer proves, hem fet moltíssimes i estem fent moltes proves. El que passa és que quan això augmenta un número molt, 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 molt important de persones, doncs significa que els temps se retrasen. No és que no les puguis fer, però se van retrasant. I llavors, al final, no compleix l'objectiu. Quin és l'objectiu? L'objectiu és donar-li aquest resultat el més aviat possible a la persona i actuar en conseqüència, no? Llavors, proves fetes però que arriben en retard, perds l'objectiu d'aquella prova, no? Llavors, això hem de ser realistes? Això passa? Passa quan tens molts casos. Llavors, bueno, per intentar evitar o per intentar aconseguir que les persones que han de rebre la seva prova la rebin en temps i en forma, doncs has de prioritzar, així de simple. Durant quant de temps? Bueno, doncs potser només el temps que duri aquest augment d'onada, potser després podries tornar enrere. Tornar a la situació normal.
Sí.
El que passa és que probablement, en el mateix temps, potser ja sí que entrarem en unes altres formes de gestió, no? És el que hem comentat en el principi de l'entrevista, no? És a dir, en aquesta normalització. I potser també canviaran altres coses. I potser no recomanarem fer proves a persones que tenen símptomes lleus. I dir, miri, doncs, i al final, l'objectiu final, probablement, no l'objectiu, sinó la realitat final sigui aquesta. No? Mira, vindrà un pacient a la consulta i tindrà símptomes que probablement seran de Covid i li diràs el mateix que digues. Mira, doncs vostè probablement té un Covid, però bueno, té un Covid lleu, escolti, no ha de fer res, no s'ha de quarantenar, no ha d'anar enlloc, no passa res, vostè no té cap factor de risc, podrà anar a fer feina, si està bé, doncs com quan un té un quadre gripal lleu, i no hi ha problema, i no li faré cap prova, perquè ja li estic dient, miri, el que vostè té és això, no? Això és un poc al final. I, en canvi, a les persones que jo tingui por de que puguin evolucionar malament, doncs potser els hi faré una prova, o potser no els hi faré, però els hi faré altres coses, no? Per poder estar segurs que la persona evolucionarà bé.
Doncs, escoltant aquestes paraules, doctor Arranz, tocant fusta, esperem que sigui així ben aviat.
Esperem que sigui així, i el que passa és que ja dic, jo crec que probablement serà així, però no serà demà, eh? Jo crec que hem de donar un marge de prudència, d'acord?
Javier Arranz, portaveu del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses del Govern, una vegada més avui a Ràdio Illa, la ràdio pública de Formentera. Moltíssimes gràcies, bon dimecres.
Gràcies a vosaltres, adeu i bon any.